Eduqueu les criatures, amb Carles Capdevila.
Ens interessa molt, és una cosa que és molt recurrent als mitjans, aquell enginy dels nens, a vegades simplement són ocurrències, a vegades al darrere hi ha més, hi ha certa curiositat, no? Per exemple, hi ha un llibre d'un programa que es fa a 4, que es diu L'Hormiguero, de frases cèlebres de nens, on, per exemple, un nen diu, si, mama, si aquests són la família real, nosaltres que som la família falsa, per exemple. O un nen de 4 anys caminant al Guernica diu, però quin desordre és aquest? Una nena que diu, mama, no vull dormir, vull viure. Déu-n'hi-do. Una Martina de 5 anys que passa per davant d'un cementiri i diu, aquests sí que viuen bé, es passen el dia dormint. Un nen de 7 anys que diu a la seva mare, si m'agraden les nenes, sóc lesbiano. Crec que no seria això. O un nen que diu, mare, quan em mori aniré al cel, però quan em mori al cel, on aniré? En fi, això són preguntes que fan els nens i hem dit, escolta, portem aquí una persona que hi entengui de preguntar i de respondre, un filòsof, crec que és la primera vegada, n'hem tingut alguna altra, però la primera vegada que ve un filòsof del nivell de Josep Maria Terricabres. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Catedràtic de Filosofia de la Universitat de Girona, director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. Va, una persona que, a més, ens toca de prop perquè tu ets l'introductor d'aquest projecte Filosofia 318, oi?
Sí, senyor. Sí, un dels introductors.
Un dels introductors de
això de casa nostra. Això va començar fa una vintena d'anys, quan jo encara estava a secundària, i una colla de professors de secundària vam pensar que aquest projecte, que és un projecte americà, l'origen és americà, és en Matthew Lipman, que per sort encara és viu, que en allà se'n diu Philosophy for Children, així és, Filosofia per nens, i que nosaltres doncs el vam adaptar, consisteix en una cosa molt maca, són unes noveletes, hi ha unes novel·les que els nens llegeixen, els nens de 3 anys no ho llegeixen, aquests els hi ha de llegir el mestre, oi? Però llegeixen a classe i a partir d'allà comencen a plantejar-se ells mateixos preguntes, qüestions, reflexions, i paral·lelament amb el llibre aquest hi ha un manual per al mestre perquè tingui recursos, tingui exercicis, tingui idees, tingui coses. I aleshores jo em vaig dedicar a tot això, a tot aquest currículum que és molt extens, doncs a traduir-lo al català i adaptar-lo pels nostres mestres.
Jo el conec, aquest projecte, com a pare de criatures, que a la reunió de cada any, quan expliquen fem això en matemàtiques, sempre hi expliquen, fem filosofia 318, i sempre hi ha algú que ho demana. I què ve a ser això? Sempre és una cosa que em curioseix. Genera preguntes.
Tot i que, escolta, a Catalunya hi ha molta gent que ho fa, hi deu haver uns 1.000 centres, uns 1.000 centres que treballen amb això, i 2 o 3.000 docents que hi treballen, i uns 40.000 alumnes que en reben influència.
Josep Maria, una de les idees com tenim de fer aquest programa és perquè el Lluís Gavaldà, col·laborador i pare d'un nen que fa preguntes, aquest any justament molt sovint ens va portant aquests perquès, no? Això de l'edat dels perquès, creus que indica que ja tenim un petit filòsof, o simplement que tenim algú amb ganes de tocar els nassos?
No, jo penso que, esclar, fixa't bé, si és una edat en què sempre tots fan perquès, vol dir que no és intencionat, deixi'm així, i que no és reflexionat. Però, en canvi, és espontani. És un moment d'obertura. És un moment d'obertura i que a mi em sembla extraordinàriament interessant, per moltes raons. Fixa't, el nen pregunta, per dir-ho sé, la mama o el papa ha d'anar a treballar. Per què? No? I quan tu li contestes per què, jo que sé, per què ha de guanyar diners, segurament que ja ni t'escolta, ja prepara l'altre per què. Per què? I doncs perquè les coses són molt cares. Per què? Ah, i al final no saps què contestar, i al final els grans què fem? Contestem perquè sí, o no hi ha per què. I a mi em sembla que això el que posa de relleu és una cosa preciosa, literalment preciosa, que el nen té raó i nosaltres també. Què vol dir? Vull dir que en pura teoria sempre es pot preguntar per què. És a dir, qualsevol cosa que diguem, sempre hi podem posar o un interrogant o un perquè al darrere. Ara, en la pràctica, els grans hem decidit que hi ha perquès que s'acaben.
Sí, sí, sí.
I que, per tant, tot un pla, escolta, tu, és obvi, jo ho donem per obvi, fins que algú no ho qüestiona més profundament, no? I, per tant, el nen té tota la raó de preguntar per què, per què, per què, perquè, per dir-ho així, està en el terreny de les possibilitats. I en canvi nosaltres estem en el terreny fàctic i diem, escolta tu, ja prou, ja no hi ha per què.
No sé si demanar-t'ho per edats, aquí anem molt pràctic, i això és una cosa que a vegades costa, però partint de diguem, un nen que de 3-4 anys fa preguntes, no crec que en aquests moments estigui creant pensament, no? Probablement només pregunta, no? A quina edat tu creus que un nen comença a poder fer reflexions o...
Això es fa extraordinàriament difícil, però la reflexió va lligada a un cert domini del llenguatge. I per tant, mentre el nen encara està assajant el llenguatge, està assajant-se a si mateix. Però arriba un moment en què, per exemple, quan el nen escolta la teva resposta i replica, ep, això ja és una altra cosa. Entens? No quan és una màquina de fer preguntes.
Sí, 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 sí,
Mentre és màquina de fer preguntes, tu vas responent, pobre de tu, i t'emboliques i no saps què dir. Però el nen no ho aprofita prou, diríem. Ho has de fer, li has de contestar, pobret, si pregunta. Però quan ell s'atura i fa una rèplica, és que aquí ha començat alguna cosa, un procés.
Els pares, però, que portem els nens a música, a piscina, a hípica, a esgrima, a tennis, normalment no els portem a extraescolar de pensar, no hi és, no? Què podem fer per entrenar això?
Mira, jo penso que la primera cosa seria que a casa ja ho féssim, però d'una manera molt senzilla, perquè és que a vegades la gent s'espanta, i per exemple quan parlem de filosofia per nens o de filosofia 38, la gent també s'espanta. I es pensen que els explicarem Hegel, però escolti, si Hegel no l'entenc ni jo, vull dir, què vol que li expliqui jo ara amb un nen de 3 anys, Vull dir que de cap manera, no és jo. Però sí que a casa trobo que ens podem perdre algunes oportunitats tant d'aprofitar la pregunta del nen com de provocar-li preguntes. Perquè jo sóc molt partidari de no, és a dir, de partir de les seves, Jo d'això en sóc molt partidari.
Sí, sí, sí.
Quan ell fa una pregunta, mirar que no quedi sense contestar i tal. Però també és veritat que hi ha una època, cap a l'adolescència, en què el nen justament es tanca i no em fa de preguntes. Llavors ets tu que l'has de convidar a plantejar-se alguna cosa. I per tant, els pares han d'estar una mica atents si el nen està molt obert o si el nen està molt tancat.
O sigui, aquest és un bon hàbit i que t'entenc perfectament que no vol dir filosofar a casa, dir fotre el rotllo, Et seu aquí, t'explicaré, el papa t'explicarà com va el món.
Ara, al contrari, això sembla
seu i calla.
Literalment nefast. Això em sembla nefast. I és per això que sovint els alumnes de filosofia en el batxillerat els hi clavem tantes pallisses que després no s'interessen mai més per la filosofia. No, el sistema pallissa em sembla un autèntic desastre.
Anem a escoltar alguns nens i pares.
Castanyer, pensa-t'ho bé.
La Gemma ha filosofat amb algunes mares i pares i què t'han dit?
Mira, m'han registrat alguns dels correus que ens han arribat aquesta setmana a eduqueu@catradio.cat i hi ha una mica de tot. Comencem per preguntes més aviat simpàtiques, d'aquelles que arrenquen algun somriure.
Va.
Una pregunta curiosa que em va fer el meu fill quan tenia 4 anys. Nosaltres sempre fem vacances a Mallorca i, bueno, vivim a Andorra. Llavors, bueno, sabeu que és un país que estem rodejats de muntanyes. Estàvem a la platja davant del mar i l'Arnau ens demanava, amb una meva amiga i amic, a veure què era aquella raia que veia allà al fons. I nosaltres no sabíem de quina raia ens parlava. I fins al cap d'una estona vam descobrir que era l'horitzó. Doncs perquè, visquent a Andorra, ell no havia vist mai l'horitzó.
Això era un dia, tots sopant, tots 4 a taula, i el meu fill, que té 7 anys en aquell moment, ens pregunta: pare, diu, i quan vosaltres ja no hi sigueu, per qui serà la casa?
Això és una pregunta una mica sobre la mort i una mica sobre l'herència, aquesta
pregunta. La de l'herència, tinc considerat que entre els nens catalans es dona molt.
T'adones que...
I em deia la mare que a més estaven pagant la hipoteca en aquell moment, que parlaven de la hipoteca, i ell va sortir amb aquesta pregunta.
La mare hauria fet bé de dir-li: la casa no ho sé, però la hipoteca serà per tu.
De por ja hi ha hipoteques que es poden deixar en herència. Jo crec que serà el moment d'acabar amb aquestes preguntes. Ja no preguntaran res més sobre la casa.
Més preguntes, ara una mica més transcendentals.
La meva anècdota em va passar amb el meu nebot Genís quan tenia 3 anys i mig. Es va morir el meu pare i un dia se'n van recordar, a ell li van explicar que l'avi era al cel, i un dia em va dir a mi, li va venir al cap que volia anar a veure l'avi a l'hospital, i em va dir: escolta, Gemma, per què no anem a veure l'avi Pep a l'hospital? I jo li vaig dir: no te'n recordes, Genís, que et van explicar que l'avi estava al cel? I em va dir que per què no anàvem al cel, per què no agafàvem un avió i un globus i atrapàvem l'avi. A més, l'avi anava en cadira de rodes i, segons ell, trigava molt en arribar al cel. O sigui que nosaltres, amb avió, amb globus, doncs arribaríem més aviat que ell, el podíem veure.
Un dia estàvem a casa escoltant la cançó dels gossos en un instant, que parla sobre el cas Isanta, un noi que van matar amb una patum a Berga, i se'm va acudir que podia parlar sobre aquest tema amb les meves filles, la Jana de 6 anys i la Martina de 2, i els hi vaig explicar, doncs, això, que amb un noi, doncs, l'havien matat amb una baralla amb una festa de la Patum, que elles coneixen. I parlant d'aquest tema, la Jana, la nena de 6 anys, em va fer la pregunta del milió, que era per què se'ls barallaven. Em vaig quedar una mica quadros, no sabia què respondre, però realment era la pregunta, i només se'm va acudir que parlar de que va ser fruit de l'estupidesa humana que ens porta a fer coses que no estan bé.
Una pregunta més complicada. Sobre això, Josep Maria, cal respondre-ho tot? O cal posar-te la seva pell fins on poden entendre?
Sí, això, complex, jo penso que és extremament difícil per part dels grans, de saber ben bé què poden copsar i què no. I fins i tot nosaltres a vegades sobreinterpretem les seves preguntes, és a dir, donem més importància, o al contrari menys i tal. Jo sí que penso que si ells fan una pregunta s'ha de contestar. És com si algú et saluda a l'ascensor i et diu bon dia i tu no li dius res, ets un mal educat. És a dir, tu has de dir alguna cosa, encara que diguis que fa bon temps, oi? I per anar amb un nen li has de contestar. Però vigilar una mica de contestar al nivell que ell pot entendre. Dic perquè el que seria ridícul seria amb un nen de 4 o 5 anys si ens pregunta sobre la mort de fer-li un tractat, oi, sobre la mort, l'eternitat, la immortalitat i tot plegat. S'han de contestar de coses molt senzilles, oi, de dir, jo què sé ara, has vist el gosset que també se'ns ha mort, encara que sembli que és mal fet comparar l'avi amb el gosset, però enteneu-me què vull dir ara.
Sí, sí, sí.
O que les plantetes es moren, tot allò que té vida s'acaba morint, i que ho assimilin amb una certa normalitat i tal. Això ho pot entendre un nen bastant petit, en canvi reflexions més abstractes i més abstruses s'han d'esperar a fer-les de més gran.
Educar les criatures, parlant de les preguntes que ens fan els nens, a vegades preguntes de vida quotidiana, oi, Gemma?
Sí.
La meva anècdota, mira, anava passejant amb la meva filla pel carrer i estàvem aturats davant d'un semàfor que dura una eternitat i em va dir, pare, per què tenim cap? I jo, bueno, li vaig dir, per fer cabes. I llavors me'n vaig recordar que sóc pare i que l'havia de tocar. I em vaig empenedir i li vaig dir, com que estàvem davant del semàfor, li vaig dir, no, mira, el cap és per pensar quan es pot passar el semàfor o quan no. Quan està vermell no es passa i quan està verd sí. I en aquell moment un avi va travessar en vermell i se'm va quedar mirant, la nena se'm va quedar mirant així. I vaig dir, bueno, potser és que és sort. I llavors va em preguntar, pare, per què tenim cames? I es va posar verd i li dic, mira, tenim cames per fer moure el cap. Va, travessem. I vam riure una mica tots dos.
Cames per fer moure el cap. No, és complicat això. Mira, missatges que hem rebut a través d'educau@carnet.cat, Quan l'Arnau tenia 4 o 5 anys va entrar al bany, jo m'acabava de canviar un Tampax i em va dir, oi que quan et surt aquest cordillet de la vulva és que no estàs embarassada? Ai. En fi, nens de 5 anys saben coses, no?
No, em permets una cosa?
Sí, digues.
I és que potser en alguna ocasió, això que ha dit ara un dels oients que ha posat la seva experiència, alguna vegada el que va molt bé és que no constituir-nos nosaltres simplement en enciclopèdies que responem les preguntes. Ho dic perquè és que si no, acostumem els nens que ells van fent preguntes i nosaltres responem. Alguna vegada, per exemple, per què tenim cap? Però seria una, a mi em sembla, excel·lent resposta dir-li què passaria si no en tinguéssim? I llavors la criatura, potser, a veure què diu. Ho dic perquè iniciar, diríem, el procés de resposta, però que no sigui una resposta automàtica, sinó que sigui un procés de reflexió, la resposta.
Sí,
em sembla
sí,
que això
sí.
També és bo.
Home, això que tu ens plantejis del punt de vista de la filosofia, un record d'una psicòloga, la Carme Tió, que va venir en un dels primers programes, que ho deia, per poder educar des de l'empatia, dius, bàsic, em segons quina pregunta, diu, també per guanyar temps, que això ho fem tots, però dir, i per què ho preguntes, i per què et preocupa, i tu què penses, no? És a dir, que encaixaria, no? Diguem, sí. Guanyem temps i alhora...
Sí, però jo el que ho plantejava, sí, sí. En aquest cas concret, no era només per guanyar temps,
sí, sí.
Sinó per que ell, la criatura, veiés que aquesta pregunta demana una resposta no automàtica. Què passaria si no... I ell s'implica en la resposta, llavors, no només en la pregunta. Això és important.
La gent ens diu que quan el meu fill de 7 anys veu imatges per televisió són en blanc i negre, i em diu, quan tu eres petit el món era en blanc i negre? Això és aquí al darrere, ja imagina't. Ja...
Molt maco.
Cuéntame. Ja estem fent una mica... Que Déu-n'hi-do, que ja dic, anem a barrejar a vegades d'ocurrències, a vegades de coses que... que et fan pensar?
És la frescor, sobretot, la frescor i la poca vergonya
que tenen.
Que és fantàstic, perquè nosaltres a vegades tindríem ganes de fer preguntes d'aquesta, però ens fa gairebé vergonya ja, no? I ells les fan amb una espontaneïtat literalment fantàstica.
Josep Maria, hem de parlar d'un tema que és un tema que a vegades gastat i tot de tant que se'n parla, però jo sé que per tu no ho és, que és els valors, mm-hmm. Saps, els pares diem, una vegada el Cardús ens ho deia, que li diuen, inculqui'm, i com li puc inculcar uns quants valors al meu fill, no?
I una xeringa,
la xeringa de valors, sisplau, posi'm, no sé, una mica solidari, arregli molt per demà passat, no? Tu hi has pensat molt, has escrit sobre els valors, però ara posa't a la pell dels pares, què hem de fer?
Sí, a mi em sembla que és literalment bàsic que això parteixi de l'experiència, literalment bàsic, no de la reflexió. La reflexió ha de venir després. Uh-huh. Sí. Un nen, per exemple, ha de valorar en la seva vida pràctica, per exemple, deixem-ho dir, coses molt tontes, la netedat. Si ell viu en una casa neta i se li fa veure la importància de la netedat, sense fer reflexions teòriques, aquesta criatura tindrà el valor de la netedat. I quan vagi a un lloc brut, tornarà a casa i dirà, a casa d'en Sergi o a casa d'en Joan són molt bruts. I ho valorarà, és a dir, i ho criticarà. O, per exemple, la franquesa, el no dir mentides. O, per exemple, jo què sé, hi pot haver una família que sigui l'austeritat, que digui, no, que es faci de taula reflexions, de dir, això no ho comprarem, perquè no estaria bé, tenim els diners, però... És a dir, hi ha una colla de coses que es mamen, segur que es mamen, i més endavant s'hi poden anar fent reflexions. És més, la criatura començarà a plantejar reflexions, perquè veurà que alguns dels valors que ell té a casa no són compartits a casa dels altres. I esclar, això sí que xoca, o si la senyoreta o el mestre diuen una cosa classe que xoca amb coses que ell ha viscut a casa. Però a mi em sembla que la vivència dels valors de la manera més espontània i més natural és molt important. Tu pots ensenyar a una criatura a ser puntual, per pura pràctica, o no fer cap cas de la puntualitat. I estic posant valors molt senzillets, semblen valors.
Sí, no.
Perquè si no sempre parlem de la llibertat, l'amor al altruisme i grans valors. Però hi ha cosetes molt petites que són les que configuren la nostra vida i que la marquen d'una manera indecisiva.
Què creus que hem de fer els pares d'adolescents? Tu que ja ho has superat, això, que les teves filles
I a vegades et trobes amb una criatura que ho és durant 10 o 12 anys, adolescent. És que l'adolescència ara dura molt.
L'han allargat molt, però... perquè estem una mica perdós. Jo crec que hi ha una generació ara de pares que tenim clar que com ho feien els nostres no ens agrada.
Suposo que, no sé si hi ha receptes, jo evidentment no en tinc. Però hi ha un parell de coses que jo valoro molt. L'una és passar moltes estones a casa. Ja ho sé, ara algú em dirà.
Però si ells no hi són.
Ara, ja ho sé. És això el que m'ho fa. Però que ells sàpiguen que jo hi soc. Això és important, Això és important. I després, en el cas de l'adolescència, sí que molt de respecte, però al mateix temps aquest que el notin, aquest fer-lo visible. Vull dir, preguntar-los-hi coses, per exemple, jo penso que amb una persona tancada se li han de fer preguntes. I quan has acabat la pregunta, dir, però perdona, només contesta-m'ho si vols. Però se'ls han de fer. Per què? Perquè si simplement respectem el seu tarannà, vol dir que respectem la seva situació de tancament,
sí.
I que respectem que són adolescents. Home, només faltaria, si és una període vital, què vols fer? Els pots escanyar, oi? Ja t'agradaria fer-ho a vegades, però no pots fer. Però no es tracta només de respectar en aquest sentit,
sinó
de respectar i provocar. Em sembla que és important. Ara, això no vol dir que d'aquesta manera s'aconsegueixi res, L'educació, tots ho sabem, és un misteri, És un misteri.
Sí, això ho fa fascinant, no?
Però absolutament,
Escolta, Josep Maria, hauríem d'anar acabant, però deixa'm ja intueixo la resposta, però t'ho pregunto. Saps que els mitjans ens cuidem molt de dir que els joves d'avui són un desastre, de destacar doncs, incidents greus, cremen un indigent amb un caixer automàtic, etc. Tu ets optimista, o sigui, que podem entrar en el discurs de dir, els joves d'avui s'ha perdut tot, no hi ha cultura de l'esforç, no hi ha respecte...
No, jo penso que no anem pas tan malament. Hi ha casos molt bàrbars, però és que també n'hi havia de casos molt bàrbars i en general no els sabíem, no? Per exemple, el cas de l'esforç. És que a mi em sembla que hauríem de plantejar una diferència. Jo soc d'una generació encara en què la primera cosa era l'esforç. Sí, i després, un cop havíem fet l'esforç, potser hi havia alguna cosa que ens agradava. Ara hem d'entendre que primer hem d'entrar per les coses que agraden. I quan entrem per les coses que agraden, després hi haurà esforç. Fixa't bé que en el batxillerat, això m'ho diran tots els meus col·legues de batxillerat, en el batxillerat una de les coses que té més èxit és l'anomenat treball de recerca. Allò que es fa a segon de... a segon de batxillerat. Fan treballs espectaculars. Per què? Perquè els han pogut triar, se'n van a fer entrevistes, fan investigació, i en canvi, amb una classe normal, aquest mateix alumne resulta que sembla una persona que no hi vol posar esforç. Em sembla que hem de trobar nosaltres les noves maneres d'arribar a incitar, a estimular, a provocar en els nostres fills i alumnes, i no usar els paràmetres antics, perquè aquests no valen.
Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per introduir una mica de lucidesa en aquest programa que ens fa falta. Ens convé, perquè això sovint és la foscor, sovint estem aquí.
Sí, no, és que és una etapa i un tema molt complicat, sí, de la vida.
Sí, a part d'escoltar el Josep Maria Terricabres, té un portal de filosofia propi que és terricabres-filosofia.cat, és així, Josep
Maria?
Tres dobles Bs, terricabres-filosofia.cat. Gràcies per ajudar-nos, Josep Maria. Bon
dia. Gràcies, Carles, per convidar-me. Bon dia i bona hora.
Adéu.